Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Demà al vespre tenim un al·licient, els que ens quedem a casa, perquè es celebrarà al Palau de les Arts de València una nova edició dels Premis Goya. Mira, més no veus entre la catifa vermella, els actors, sí, home, les actrius, sí, a qui li dona, a veure l'espectacle, a veure què és el que fan.
Aquí no? Posa la pota, sempre hi ha algú que s'equivoca.
Doncs tens el vespre, ja tens el vespre distret. Entre totes les nominades es destapa i destaca El Buen Patrón, que aspira, atenció, a rècord de 20 nominacions, que es diu aviat. La pel·lícula segueix el dia a dia, recordem-ho, de Julio Blanco, un empresari que fa bàscules industrials, interpretat per un magistral, Javier Bardem, que està a punt de rebre la visita d'una comissió d'aquestes per rebre unes subvencions, aquestes
premi,
comissions,
sí, sí,
misterioses, un premi, no?, que va també amb uns diners, i que no vol que res se li escapi dins de l'empresa. Però la pregunta és, realment és, com diu el títol de la pel·lícula, Un Buen Patrón? Com ha de ser un bon cap? Doncs d'això en parlarem els propers minuts amb Marc Serra, que ja per començar hem de dir que no és gens fàcil ser un bon cap.
No, i la persona que ens acompanya, quan li vaig fer la pregunta de com ser un bon cap, ja em va dir que aquesta pregunta no la podia fer, perquè era una resposta molt complicada. De fet, el personatge de Bardem creu que és un bon cap, ho creu, presumeix de parlar amb els treballadors, es posa en la seva vida personal, els unta quan li interessa i no dubta en tractar-los, diu ell, agafa-t'hi com si fossin una família.
Però això ho he sentit molt a vegades, eh?
Sí,
som una família i remem tots el mateix vaixell.
Si a tu et va bé, a mi també. Agafa-t'hi quan passa això. Però aquestes, deies, són les qualitats d'un bon director o ho són d'un bon empresari. Un cap ha de ser molt intervencionista, ha de parlar molt amb els treballadors o els ha de deixar fer, per exemple. I ha de tenir una relació d'amistat o ha de mantenir les distàncies, i si busquem l'altra banda de la moneda, un treballador què pot demanar al seu cap? Us hem penjat, de fet, una enquesta a Twitter del programa perquè poseu nota als caps que teniu o heu tingut, ara ho repassem.
És anònima?
És anònima.
Us
convidem a votar.
Dic perquè hi ha hagut un que anava a votar i...
És anònima. No hi ha problema.
Però dels que has tingut, eh?
Jo he posat dels que teniu, heu tingut una nota global. La Montse, després ja repassarem els resultats.
No, ja et dic jo que és anònima perquè el resultat és bastant sincer, sembla.
Val, doncs a veure.
Montse, has de tenir en compte que de cap em vas tenir a mi ahir, eh? O sigui...
El resultat ja va precisament en aquesta línia, senyor Buigues. Avui aprofitarem per parlar de com són els nostres caps, quin tipus de relació hi hem de tenir, com són també nosaltres, com som com a treballadors. Avui parlarem de relacions laborals amb Imma Puig, psicòloga clínica, experta en creació, formació i desenvolupament d'equips d'alt rendiment i autora del llibre La Revolució Emocional, assessora del Barça durant 15 anys i també, per exemple, del celler de Can Roca. Imma Puig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquesta qüestió que avançava, jo li vaig preguntar a vostè, home, El Buen Patrón, doncs deixi'm començar per aquí, quin és El Buen Patrón, i ja vaig rebre un matís important per part seva. No existeix o existeix El Buen Patrón?
Existeixen tants patrons com n'hi han. És a dir, no hi ha un model. Depèn de la manera de ser de cadascú, de l'edat, també influeix molt, i de la gent a la que ha de gestionar. És pràcticament gestionar com a cap, és un art, i llavors no hi ha receptes.
Ara li estava fent una pregunta fora, que estàvem fent ja tertúlia, fora d'aquí jo, i li preguntava si els nous caps són més bons que els antics, que els tradicionals. La gent jove que ara són directius, que ja n'hi ha uns quants, a banca, a start-ups, a empreses, tot això, com pugen els nous, per entendre'ns?
Doncs bastant més identificats amb les necessitats d'avui en dia. Moltes vegades et trobes que quan hi ha algun cap que ja té una certa edat i li suggereixes, escolta, mira, doncs, els nous que han entrat, els joves, voldrien, doncs, compatibilitzar i voldrien tenir uns horaris, i a vegades la resposta és, sí, home, amb les hores que jo he fet, amb el que jo he treballat, ara venen aquests nanos joves i pretenen arribar a on hem arribat tots els altres amb la meitat d'esforç. No, que facin.
Vostè m'estava dient abans que els caps sempre venen amb una motxilla, que busquen recursos amb coses que coneixen, de mi això ja m'ho han fet i per tant també ho aplico jo.
Això és una tendència que no només ho fan els caps, això ho fem tots. És bastant universal en la mesura de que tenim tendència a fer el que ens han fet.
Si he tingut mals caps, serem un mal cap?
No cal que siguis un mal cap, però et costarà més ser un bon cap. Perquè aquesta tendència de dir, a veure, què feia el meu cap en aquesta situació? I quan no tens molt temps que pensar, el que fas és repetir, copiar. Quan has tingut un bon cap, és un tresor, eh? Un bon cap és un tresor. És un bon cap et canvia la vida, un mal cap també.
Els recordem per igual? Els bons i els dolents? Perquè avui rebíem alguna resposta, de fet hi ha una resposta que ens ha fet una llista de les qualitats de cada cap, no? I algunes eren bastant dolentes.
Tenim tendència a el que ens ha fet molt mal anar-ho oblidant una mica per poder continuar tirant endavant, però un bon cap sempre tens un record entranyable i d'agraïment. Un bon cap, fixa't que un cop parlant amb un grup d'empresaris exitosos, jo els hi preguntava què recordaven, quina qualitat donarien en els caps que havien tingut com a millors caps.
Exacte.
I deien, quan em vaig equivocar, perquè al principi tots ens equivoquem, mai em va escridassar. Sempre va entendre-ho i em va donar una solució per sortir de l'ensurt on jo m'hi havia posat. No? És a dir,
comprensiu, em diria.
Absolutament.
Parlem del buen patrón, que això és el que ens ocupa. Ens servirà de guia d'intentar saber què són els bons i els mal caps. La pel·lícula, com dèiem, explica una setmana de la vida d'un personatge, que és el Bardem Extraordinari, que dirigeix una empresa de bàscules industrials i que espera la visita d'una comissió que ha de valorar si li donen un premi a l'excel·lència. Tot plegat provoca que Bardem tingui la seva pitjor cara, per dir-ho així, la tregui, i es mostri realment quin tipus de director és. Per començar, ell fa un discurs motivador, ara n'escoltarem un fragment. Vostè és partidària d'aquest tipus de discursos? Vostè creu que el nostre cap, si estem passant un moment de desànim, s'ha de pujar dalt d'una taula, com el cas de la redacció de RAC1, i ens ha de fer un discurs? O creu en aquest tipus de fórmules?
Hi ha moments que potser sí, que és útil, però és molt millor parlar d'un amb un, i sobretot com a cap fer el que hem fet sempre de petits, que és com hem après tot, és observar, preguntar i escoltar.
Aquestes serien les tres, eh? Escoltem aquest discurs, que és una mica enverinat, perquè els felicita el Bardem, això és l'inici de la pel·lícula, però ja els hi diu que han d'adquirir l'excel·lència, perquè si no, no hi haurà premi.
Tenemos mucho que celebrar, pero mucho, de verdad, porque gracias a todos hemos crecido este año. Gracias a marketing, a logística, a la gente de I+D. Pero sin la capacidad de la cadena de producción de cumplir con los compromisos, no estaríamos donde estamos. Miralles. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí, al timón. Hay que celebrar, decía, pero sin descuidarnos, porque gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Excelencia. No os gusta cómo suena esa palabra, por Dios. Ay, qué bonita es.
Us felicito, però busco l'excel·lència. És un discurs una mica enverinat.
Totalment enverinat, perquè, a més, jo crec que l'excel·lència està sobrevalorada.
Carai.
Sí, perquè l'excel·lència ens ha fet tenir abans un nivell d'exigència tan alt que arriba un moment que buscant l'excel·lència acabem perdent l'essència.
Tots són frases, de l'Imma Puig. No, hauríem d'anar apuntant-les,
Que te les apuntaries.
Sí, sí.
L'essència del...
L'excel·lència ens fa perdre l'essència.
L'essència de
l'ésser humà, de cadascú, buscant una excel·lència que, a més, ningú sap exactament què és, perquè mai hi arribes. I això fa molt mal. Fa molt mal.
Per tant, tenir un cap que demani l'excel·lència sempre és un problema, pot ser un problema pel treballador i no sé si pel cap.
Sí, per tots.
Per tots.
Per tots. Quan hi ha aquest nivell d'exigència tan alt i cada vegada més i millor i més i millor, això ja és vell. I lo vell s'ha de llançar i lo antic s'ha de conservar, però lo vell s'ha de llançar. I en aquests moments el futur va cap a una altra banda.
Cap a on?
Doncs cap a cuidar les persones, cap a entendre-les, cap a acompanyar-les, cap a fer servir les dues orelles i la boca.
Però aleshores, un cap fa més de psicòleg que de cap.
Un cap ha de gestionar persones. I hi ha una cosa que sí que la pandèmia ens ha portat moltes coses tremendes, però algunes de bones també. I una és la diferència de concepció del que és un cap. Abans, un cap era la persona que vigilava les coses que feia la gent. I en aquests moments el cap que es necessita és el que cuida les persones que fan les coses.
Però les han de fer.
Sí, clar.
Sí, però com més les cuidi, millor les faran.
Clar, tots, això tots.
O es relaxaran i no faran la meitat de feina que havien de fer.
Que realment, ni un moment d'il·lusió, eh? Ni un moment.
Ara ja hem entrat en la discussió.
Sí, això és el que es deia. El que diu el senyor Marcelí és el que es deia sempre. No li diguis lo bé que ho fa perquè se dormiran los laureles. Inclús en castellà.
Bueno, això va dir Luis Enrique, que l'elogio debilita, ho va dir un dia en una roda de premsa.
Exacte.
Però una cosa és l'elogio. I l'altre és el reconeixement. Quan a tu et reconeixen les coses que fas, si les fas bé, és una motivació d'una potència incalculable. Perquè tots fem les coses perquè ens reconeguin. La prova és que d'adults ens diuen oi, com ha agradat això que has fet, o això que portes, o això que... Sents com una pujada de satisfacció i això fa que tinguis ganes de continuar fent coses ben fetes perquè t'ho tornin. No?
Perquè a Luis Enrique no li van fer el llit, al final? Sembla que sí, no?
No
ho recordo.
Cadascú té la seva visió del tema. Tampoc érem a dins del vestidor. No, li anava a preguntar si en un cap com el Bardem, que jo crec que ens anem fent una idea de com és encara que no heu vist la pel·lícula, el que vostè està explicant, com se li explica? No, escolti'm, vostè deixi de lliçonar els treballadors, deixi de manipular-los, ara preocupis per les persones. És a dir, i els caps que ara mateix ens estan escoltant i creuen que han de fer aquest canvi, com se'ls pot explicar?
Probablement preguntant-li com ha sigut el cap que tenia ell abans. I ell prendrà consciència i contacte amb la realitat.
Vostè insisteix en aquest tema, eh?
Sí.
Dels caps que hem tingut. Som com els caps que hem tingut.
Sí, i probablement, a més, en el seu cas era el seu pare. Amb la qual hi ha una complicació amb una intensitat...
I ara que parla de som com els caps que hem tingut, a nivell, ara si ho passem en un moment, passem a nivell familiar, som com els pares que hem tingut, pare, mare que hem tingut, o no?
Tenim tendència a repetir el que hem viscut o el que ens han fet. Mireu, en la consulta...
Sí, perquè, clar, repetim el que, sí, els nostres caps i repetim amb això que em diu, sí, també
les maneres, sí, de fer.
Les maneres de, sí, fer familiars, sí, sí, no?, de casa.
Per això, jo em trobo la consulta que el 90% de persones que comencen un treball personal i jo els hi pregunto què és el que els porta aquí, m'acostumen a dir és que no vull repetir els patrons dels meus pares o dels meus avis i veig que vaig indefectiblement cap allà.
Cap allà.
Però no podria ser això, al contrari? És a dir, que com que no vull repetir, fas l'esforç de no ser com aquella persona?
Clar, però aquest esforç passa a factura.
I te n'has de donar, també.
És un desgast important. I com bé dius, Marc, t'has de donar compte.
I dels treballadors, si canviem de l'altra banda de la moneda, que diuen, pel que em paguen, això és tot el que puc fer?
Ara.
Encara que em vinguin a motivar i em diguin i em demanin l'excel·lència, ah, no, jo, escolti'm, jo cobro el sou mínim i jo, pel que em paguen, doncs faig això.
Algun cop hem sentit a dir que l'ésser humà, un cop té les necessitats bàsiques cobertes, prefereix sentir-se estimat que pagat.
Li he sentit dir
avui
aquesta frase...
Avui em puig... Escolta, després m'escoltaré l'entrevista, m'apuntaré totes les frases, perquè jo sóc d'apuntar moltes frases i avui, escolta, crec que la llibreta quedarà plena. Digues, Marc.
No, dic que li he sentit dir aquesta frase en altres sí, entrevistes. El treballador prefereix sentir-se estimat que pagat.
Per això tots, vull dir, per més que et paguin, si tu no et sents valorat, estimat o reconegut, arriba un moment que dius, no sé què hi faig aquí. Per què? Perquè volem això, volem sentir-nos reconeguts i estimats.
La trama de la pel·lícula avança.
Avui precisament parlava d'un cas com el que explica... No, no, vull dir que és així, és així. És que d'un cas que coincideix amb
si
això, no?
Si vols passar consulta...
No, ho dic per mi. Ho dic perquè he parlat amb una persona que es troba en aquesta situació, de que no se sent valorada, no se sent estimada, i no és un tema... No és una qüestió monetària, sinó és una qüestió d'estimació, per això.
De valoració a la feina, sí, efectivament. No anava a dir, si seguim la pel·lícula, clar, el Bardem va veient que allò es converteix en una bola de neu que no funciona, els treballadors se li van desmanegant, i n'hi ha un que no rendeix a la feina, que és el Miralles. I el Miralles fa una cosa que ara comentarem, que se l'endú a sopar.
¿Qué tal todo? Mejor. Todo resuelto.
¿El qué te resuelto?
Lo del camión de hoy. Ha sido una cagada. Ah. Pero ya está arreglado.
Miralles, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos juntos tú y yo en esto de las balanzas? ¿20?
22.
22 años. Pues eso, para mí ya no es un empleo. Eso es hasta los 10. A partir de los 10 ya se pasa a ser otra cosa.
¿Señores?
Un amigo, un hermano, ¿no? A mí el que me importa eres tú. El que tú estás bien. Y no te veo bien, Miralles. Te veo mal, te veo triste.
És sensacional, el Bardem, eh? Com us deia, només amb aquest to de veu ja ens podem imaginar quina cara posa. Això que estem escoltant és manipulació de llibre?
Bueno,
és
un moment, dir, aquí, família, perdona. Som, abans, saps? Agafant el que deia Imma Puig, sí. Ell se l'emporta, o sigui, fa un tracte personalitzat amb un treballador que el veu que està malament. Sí. Això,
perquè li interessa, eh?
No, però abans d'aquest pas, és a dir, és un bon pas aquest d'agafar un treballador o una persona que està...
Algun problema.
Sí, que el veus amb algun problema. Això entraria dins, seria... correcte, o per la cara que fa Imma Puig, tampoc.
És un recurs de la senyorita Pepis, és a dir, perquè en realitat no cal anar a un restaurant i per arreglar les coses, és a dir, tenen un espai on li pot preguntar, poden parlar, pot interessar-se realment per què és el que li està passant, no solament tenir el cap... el que a ell li interessa, què és el que a ell li convé, el rendimiento, no. Primer pregunta-li què li passa i després veuràs de quina manera pots ajudar-lo perquè el rendiment sigui millor, però passant primer pel seu benestar.
El restaurant li diu, pide lo que quieras, pago yo... Bueno, tot
per tant,
tipus de tracte, eh?
No cal anar a sopar amb el treballador.
Va. No cal fer el gasto.
T'ha semblat una bona notícia? T'has fet bona cara,
sí,
ara?
Sí. T'ha semblat la rialla per sota el nas. Sí.
Jo sempre que hem anat a sopar amb algun dels de l'equip, sempre hem anat a celebrar alguna cosa. No hem anat a fer un...
No,
tractar un seguit de problemes.
I bons restaurants, bons restaurants. Hem anat a bons llocs, sí.
Home, que es noti, s'ha de celebrar.
Quan et diuen que som família, aquí... agafa-t'hi ja, què et venen a col·locar?
Bé, una mentida, perquè és evident que no són família i que per més anys que hagis estat treballant amb algú, no ets família. Tindràs un vincle, però a més és un vincle que, com es veu a la pel·lícula, és fals, perquè si fos autèntic ja li hagués anat a explicar, potser, el treballador, de dir, miri, em trobo en aquesta situació, m'està passant això, què podem fer? De moment que no li expliques, que no li té confiança.
Parlant dels vincles i de la cohesió, fa temps que estava molt de moda això que, bueno, sortien les empreses, això que se feia com a mena d'activitats de cohesió, doncs, no que sé, feien pinball, feien cates de vins, això encara es fa ara, i si es fa, serveix d'alguna cosa?
Bueno, serveix quan no hi ha res molt greu. És una bona forma, doncs, de passar. Més val passar-la així l'estona amb la gent que treballes que no d'una altra manera.
Però jo anar a disparar pintura al senyor Marcelí solucionaria alguna cosa?
Què?
Un pinball d'aquests?
A veure, si no passa res, sí. Si hi ha alguna que s'ha d'arreglar, és difícil.
Yeah. Jo, si tinc alguna personal amb el senyor Marcelí, més val que no dispari una pistola, no?
Per això preguntava.
Deixant de banda això del pinball, m'he quedat amb dues preguntes. La primera, quina diferència hi ha entre empresa familiar i multinacional?
Uf, molt gran. Amb una multinacional, d'entrada, amb una multinacional, ningú té un passat. I a l'empresa familiar tothom en té. M'explico. Si tu treballes en una multinacional, que el teu pare tingui una bona relació amb el seu germà i que tu et portis bé amb els teus cosins, no té cap rellevància amb la teva progressió professional. A l'empresa familiar, tothom té un passat. I és molt important que el teu pare tingui una bona relació amb el seu germà si tots hi treballen, i que tu tinguis una bona relació amb els teus cosins si també treballeu junts, no? D'entrada, és aquesta. I després que el nivell d'emocionalitat que hi ha a l'ambient és molt diferent, molt diferent, perquè l'empresa familiar, doncs, tot està impregnat d'emocions i d'històries passades que moltes vegades un no sap ni per què han passat ni com, però que te les han anat transmetent de generació en generació.
Quan et diuen que amb una multinacional ets un número, què has de respondre? Que sí, que ets un número.
Bueno, si vols ser un número, has de dir que sí i quedar-t'hi. Si no vols ser un número, doncs hi ha altres opcions.
És que m'encanta, perquè l'Imma Puig té respostes per tot.
Sí, sí.
No. Hi ha una altra qüestió. En aquests... Això que es va posar tant de moda d'aquests... aquest fenomen de
motivacional,
si un, que a mi me n'han explicat un grapat, no? De jocs i aquestes coses, habitacions d'un que ha de sortir, l'altre que entra, aquest tipus. Quan un no té, o sigui, quan un no té cap mena de ganes de fer això, perquè considera que no ho necessita i ha d'anar, això no fa més mal que bé?
Clar, quan s'organitza una activitat a nivell de grup i ja hi ha gent que no hi vol anar, ja hi ha alguna cosa en l'organització que no funciona, perquè quan s'organitza alguna cosa pel bé de l'equip, el seu és parlar amb l'equip i moltes vegades preguntar-los què proposen ells a fer i veure sobre la taula el que proposen uns als altres i triar la que tothom cregui més convenient. Quan tu imposes alguna activitat, hi ha algú que segur que no li anirà bé.
Repeteixo que em tornaré a escoltar l'entrevista.
Permeteu-me, no? Jo també vull fer una pregunta.
No us he portat mai a... Per exemple, es va posar molt de moda això de les escape rooms.
Sí.
Que hi havia moltes empreses que anaven a fer escape rooms. A mi, és que no m'interessava.
Bueno, jo n'he fet amb amics i hem acabat a tiros. Vull dir que
bueno, per això et dic,
compta també amb aquest tema.
Aquestes idees, no? Anem a fer aquí una mica de bon rotllo amb els treballadors.
A més, de fet, en aquesta vida es pot fer tot, sempre quan se sàpiga per què es fa. I moltes vegades hi ha activitats que la gent les fa i no sap per què les fa.
Jo, a veure, és una qüestió una mica interna del programa, però li volia preguntar. Que una activitat que fem nosaltres sigui esportiva, d'una certa competició, que hem fet bolos nosaltres, hem anat a la bolera...
I un mal humor.
Això és bo, perquè allà va passar de tot. Van haver-hi botifarres, vull dir, hi ha molta tensió.
El comportament de la Caila.
Bueno, jo no volia dir, però vull dir que, a veure, hi ha gent que...
I d'altres.
Hi ha gent que es va... Bueno,
que, sí, hi ha
que... competitivitat.
Sí,
hi ha competitivitat. Molta. Això ho hem de fer o més val que anem a sopar?
Bueno, vist el resultat...
Era de bon rotllo, eh? Va ser de bon rotllo. Va ser de bon rotllo.
Vam sortir tots molt contents.
Sí, sí, era broma.
Ara, el proper dia, potser alguna bola...
Sí, perquè ara fan això de destrals a Barcelona, que llencen destrals, potser no ho hauríem de fer.
Potser farem de boles.
Bueno, un treballador té un problema, i un recurs del CAP és aquest.
¿Te quedas de casi premio?
Bueno, déjame que hable yo con él.
A ver, ¿qué me dijiste? Yo me ocupo, y mira dónde le tenemos ahora. Con pancartas.
¿Qué dicen las pancartas?
Pues... lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
A lo mejor si le subimos la indemnización.
Pues hay negocio con él. El doble.
Muy bien.
Pero que se vaya. No da buena imagen, precisamente.
A tot això vull dir, vull aclarir que no estem fent spoilers de la pel·lícula, la podeu anar a veure tranquil·lament, nosaltres només hem agafat el tema del conflicte laboral. Aquí, aquest senyor, que no explicarem què és el que passa, però vaja, hi ha un conflicte amb l'empresa, i la primera solució és donar-li més diners. Aquesta és una bona solució?
És la solució del que no està entenent res.
Però de vegades potser el treballador ho prefereix, no ho sé.
En altres casos no ho sé, amb el de la pel·lícula, i no voldria fer spoiler, li diu, no es esto. Mis hijos, delante de mis hijos y de mi mujer, yo tengo un problema. Yo no se trata de dinero, se trata de dignidad de trabajo.
Tens una altra frase d'aquestes que apuntarà el Clapés, que és la següent. Del conflicte, el conflicte és com un porc, se n'aprofita tot.
Exactament, sí. El que passa que el conflicte és molest perquè assenyala directament sempre el responsable. Quan apareix un conflicte, només pot ser dues coses. Que el responsable no se n'ha donat compte, malament, o que se n'ha donat compte i no ha fet res, pitjor.
Per tant, posa la lupa cap amunt, sempre.
Sí.
El treballador no hi té...
El treballador deu fer temps que està donant senyals perquè li diguin alguna cosa, o perquè se'l tingui en compte, o perquè es vegi que està passant alguna cosa, no? I el cap és el que ha d'estar ull viu, de seguida, veient què li passa a aquell, aquest el trobo trist, avui no ha vingut, ha demanat la baixa, però, què està passant?
No pot ser que el treballador sigui un penques?
El senyor Virgili?
És de l'antiga escola, sí, és l'antiga escola.
Pot ser, perquè, clar, hi ha de tot en aquesta vida. Ara, la responsabilitat de contractar un penques torna a anar al cap, que és el que l'ha contractat.
Veus?
A veure, el senyor Miralles té un problema, i és un problema familiar, és a dir, s'està separant, i aquí el Bardem, ja m'avanço...
Miralles és el treballador.
Treballador, s'està separant,
sí. No dic per als que no em vegi la pel·lícula.
Sí, el Miralles és el treballador que s'està separant, que tenia aquest conflicte, que se l'emporta a sopar perquè els camions no arribaven i tal, i... El Bardem, ja ho dic jo, creu a totes les línies vermelles perquè va veure la dona del Miralles. A veure si ho pot arreglar.
Miralles està fatal. Sí. Yo no lo he visto así nunca antes. Y me da miedo que pueda hacer cualquier locura, ¿verdad? Y le veo capaz. Yo te pido que lo tomes en cuenta en tus decisiones. Y si no lo haces por él, pues hazlo por tus hijos.
¿Pero cómo te atreves? ¿Quién eres tú para meterte en nuestra vida?
Bueno, es que es vuestra vida, pero es mi vida también, porque todo lo que le afecta a él... Me afecta a mí. Y afecta a mi negocio, y a los plazos, y a las entregas, y al premio, a todo.
Aurora, por favor, vuelva a caja 6.
Mira, los problemas que yo tenga con mi marido no son cosa tuya.
Sí lo son, sí, sí. Perdóname, pero es que en el momento que perjudican a mi empresa, son
Aurora, vuelva a caja 6.
Que te voy a la puta caja, hostia, dame un minuto.
Tinc moltes preguntes, però la primera és, això no ho hauríem de fer, no?
Això és una intromissió a la vida privada d'un treballador, vaja, que no té cap sentit. I, bueno, acaba fatal el tema, no? És a dir, la resposta de la dona...
Però això no es deu donar, no?
No sé, l'Imma...
Sí, a vegades passa...
Doncs em sembla surt... Bueno, clar.
És que ell li diu...
És allò que diem a vegades, la realitat supera la ficció.
Sí, però és clar, ell li diu, si a tu et va malament, a mi també em va malament, que és el problema que té el Bardem tota la pel·lícula.
Clar. És a dir, no ho fa pel treballador, ho fa per ell.
Ah, exacte, exacte.
Sí, però abans heu dit que el cap s'ha de preocupar pel treballador. Per tant... En aquest cas es preocupa.
Es preocupa massa, no?
Es preocupa pel negoci. El treballador està per allà, que passava per allà al mig, però de fet es preocupa pel negoci.
És igual si se separen o no se separen. El Bardem vol que arribin els camions, aquest és el tema. Li anava a preguntar, relacionat amb el que acabem d'escoltar, si hem d'explicar als nostres caps un problema personal que creiem que ens està afectant. En aquest cas és una separació, jo m'estic separant, ho he de comunicar? O no, faig veure que no passa res?
No hi ha tampoc una regla de dir no. Quan et passi això has de dir-ho, has de deixar-ho de dir. Com deia, és un art tant del cap com del treballador. I depèn també molt del vincle que tinguin entre ells, si hi ha la suficient confiança o si no hi ha confiança. Però no necessàriament la vida privada ha de envair la professional ni la professional la privada, no? És trobar aquest difícil equilibri entre la feina i la teva vida.
Sí, però amb una empresa familiar sí que passa això.
Bé, l'empresa familiar, la relació dels treballadors amb els propietaris de l'empresa familiar és bastant diferent que de qualsevol altra empresa. No són de la família, però veuen, escolten, estan a primera fila de tot el que passa cada dia amb la família i amb la feina. I hi ha un vincle bastant diferent.
I és diferent quan un treballador decideix, o treballador, evidentment, decideix marxar d'una empresa familiar o d'una multinacional? És a dir, per exemple, hi ha empreses que a nivell familiar s'ho poden prendre més com una traïció a la família.
Un atac.
Ens deixa perquè se'n va a una altra empresa de la competència i, en canvi, potser les multinacionals tant se'ls hi han fot?
Les empreses familiars, com que hi ha un vincle bastant més proper, quan marxa algú, sí que senten que els abandonen i els hi sap greu. Però...
I amb una empresa multinacional d'aquestes que no saps ni qui és l'amo...
No és tan habitual.
Diguéssim que marxes, doncs marxes.
Sí, i a vegades s'ha arribat a sentir, pues, si tu no hi ets, n'hi ha molts que...
Sí, no, això és un clàssic. Això és un clàssic. Que no hi ha ni... Una frase d'aquestes fetes és: no hi ha ningú imprescindible. Això és cert?
És cert, però també no hi ha cap empresa imprescindible.
És la resposta que se li ha de donar al cap quan t'ho diu, eh? Doncs tu tampoc ets imprescindible. I l'empresa per la qual treballes tampoc. Mm. És molt bona resposta. Bueno, l'Imma m'ha fet fixar en una part de la pel·lícula. El mirall és el deixem a la banda. Mm. Hi ha un treballador que es manifesta davant de l'empresa per unes qüestions laborals i el guàrdia de l'empresa sí. I simpatitza molt. És aquest moment.
Le falta fuerza. Blanco negrero. Eres un 4.
La pancarta, eh?
Poco reiterativo, ¿no? Mucho insulto. Infierno. Blanco negrero, arderás en el infierno. Ese es bueno.
¿Y con qué rima?
Con negrero. Rima sonante, más moderno.
Ya, pero es una pancarta. No tiene que ser moderna, tiene que ser eficaz.
¿Te parece poco eficaz? Arderás en el infierno.
¿Qué? ¿De charla?
Es que tiene café.
És que tiene café. Però vostè diu que això amaga una altra qüestió.
És una escena deliciosa en la que es veu a l'acomiadat que s'està manifestant a les portes de l'empresa i el guarda de seguretat, no? Això se'n diu corporativisme inconscient col·lectiu, que és el que tots tenim quan formem part d'un equip o d'un grup i veiem que quan a algú dels nostres li passa alguna cosa, suposem immediatament i de forma inconscient que en el cas de que ens passi el mateix, anirem a parar al mateix lloc.
Molt interessant.
Molt.
M'agradaria parlar una miqueta de l'actualitat, i l'actualitat laboral passa per la pandèmia. La pandèmia, la manera de treballar, de relacionar-nos amb el nostre cap, crec que està canviant. Potser són menys directes, potser les tecnologies, el WhatsApp, els drives i tot això intervenen més. Com està canviant la relació entre un treballador i un cap a la pandèmia?
Doncs no ha estat fàcil, però sí que hi ha hagut algo molt evident, i és que les empreses que abans de la pandèmia ja estaven cuidant els seus treballadors, estaven pendents d'ells, procuraven el seu benestar, encara que fos per tenir un millor rendiment, han passat menys ensurts i menys problemes durant la pandèmia i després s'estan recuperant abans que els que els Julios Blancos. És com si estàs estudiant, hi ha alumnes que van a classe, que fan els deures, que estudien, i davant d'un examen sorpresa se'n surten. Els que no van a classe, no fan els deures ni estudien, davant d'un examen sorpresa, no saben pas què fer.
És curiós com avui vostè ens està insistint en la cura a la persona, eh? Crec que és un dels leitmotiv d'aquesta conversa, però pot ser que hi hagin directors, caps, que ho vegin com una debilitat?
Malauradament, ser sensible, tothom durant molt temps ho ha vist com una debilitat, com una vulnerabilitat. De totes maneres, això era abans, també. Perquè el passat ha estat dels forts físicament, però el futur és dels sensibles.
Però, perdoneu.
Noi, a veure...
Vinc a tocar la pera.
Sí, digui.
Tanta sensibilitat...
És tot el contrari del que pensa vostè, això, eh?
Bueno, nena, deixa'm enraonar.
Tot el contrari.
Deixa'm enraonar. Vés-hi amb tanta sensibilitat, acabarà passant el que a vegades passa, perquè amb aquestes relacions de les empreses, dels treballadors i dels que manen, no acabi sent, doncs, com una mena de... que s'acabi perdent el respecte els uns amb els altres.
No, és que la sensibilitat té com a base el respecte.
Però no sempre. Perquè llavors te poden dir, no és que tu això m'ho deus, no és que jo et vaig fer aquest favor l'altre dia, no és que quan tu estaves malament...
Vostè el que vol són tants caps, tants barrets.
Jo et vaig donar feina quan tu estaves malament, te separaves de la dona, jo et vaig donar feina igualment i no vas rendir, i va haver no sé quants dies que no vas venir, jo te'ls vaig pagar igual.
Clar, però això es pot viure així, o es pot viure de dir, estic tan agraït de que quan jo estava passant un mal moment tu et vas ocupar de la meva feina, quan jo tenia que cuidar les criatures tu em vas suplir, que estic molt agraït, i llavors hi ha un bon rotllo important.
Passa molt, això, que vostè acaba de dir.
Hem plantejat una enquesta a Twitter que la Montse ens hauria de comentar. Com ho tenim, això, Montse?
A veure, no recordem... Com...
Bueno, ara ens explicarà.
L'enquesta que preguntàvem.
Sí, ara ens explicarà.
Sí, a veure, Montse.
Sí, clar. A veure, a més, m'agradaria també llegir-vos alguns correus electrònics que hem rebut, que estan força interessants, perquè ens expliquen una mica... què senten i quin tipus d'empresa és la que més els agrada. A veure, avui parlarem de com ha de ser un bon cap i per això us preguntem quina nota global poseu als caps que teniu o heu tingut. Tenim suspès, aprovat, notable i excel·lent. Podem començar pel suspès, que és un 39,3%. Un aprovat 29,4, un notable 19,9 i un excel·lent 11,4, que trobo que déu-n'hi-do un 11,4 d'excel·lència pel que fa als CAPs, és a dir, que penso que sí que
per
hi ha
tant,
gent
que... Per tant, bastant repartit és el que ens estàs dient, no?
Sí, sí. Bueno, guanya el suspès, però sí que està, com
sí,
tu dius...
Sí, però guanya el suspès.
Repartit.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
En digues, aquest cas... Creia que seria més contundent.
No, però està molt bé, perquè és que també n'hi ha
CAPs
que són excel·lents sí, sí, i sí. Que són persones i que tenen en compte les persones. Està molt bé, vull dir, que es vegi que també existeixen, no?
No, no, i tant, i tant. A veure, us comento algun dels correus que hem rebut. L'Edu, per exemple, diu que durant una pila d'anys va treballar en un ens públic. El nostre CAP era un funcionari o funcionària que més o menys durava entre 6 mesos i 2 o 3 anys. Per tant, vaig tenir uns 10 CAPs, aproximadament. Doncs bé, de tots aquests, només se'n salven un i mig. El mig el salvo perquè era molt bona persona, però, sincerament, de tan bona el despatx no funcionava perquè molts li prenien el pèl. I l'altre va ser un crac. Quan arriba... Veus què? Diu, quan va arribar ens va caure molt malament, era seriós, de poques paraules, i ens va donar un mètode de treball absolutament diferent. En 2 mesos el despatx funcionava sol. Ens va donar unes pautes que semblaven molt rígides, però en veritat eren les més adequades. Ens motivava constantment, no ens feia la pilota, però sabia com fer-te sentir útil i important. No ens va cridar mai. Si ens equivocàvem, ens tranquil·litzava i ens feia veure que de l'error se n'aprenia. Va ser-hi gairebé 3 anys. Quan va marxar, el nou funcionari que va entrar ho va desballestar tot i tot va tornar a anar malament.
Feia que s'imba el cap de manera contundent la Imma, aquí l'estudi.
Sí, perquè confirma el que dèiem, no? Que un bon cap et canvia la vida i un mal cap també.
Alguna reflexió més, Montse?
Sí, una persona que diu no digueu el meu nom, diu perquè us en feu una idea... El cap que té actualment, té menys capacitat de gestió que en Bartomeu, és dialogant com en Putin i agradable com un diputat de Vox. Crec que no està gaire content, aquesta persona.
No, ha quedat de... sí, la descripció claríssima.
La Núria diu, fent aquesta reflexió, buscant l'excel·lència s'arriba a la malaltia, l'estrès, la depressió, diu, tant de bo ens cuidessin una mica més. La Manuela diu, quina saca de veritats que diu aquesta senyora de família, quina mentida... comenta. I com aquestes, un munt. Fa 30 anys que treballo en una empresa únic com a única treballadora i m'identifico amb tot el que diu. I no són els diners, que també és tota la resta el que importa. Bueno, que us estan donant la raó. Ah, per cert, un últim, la Magda. Porto més de 30 anys treballant. He treballat en petita, mitjana i gran empresa, familiar i multinacional. Vull dir que en aquest cas sí que ens pot donar una visió bastant general. Us puc dir que el pitjor és l'empresa familiar petita i mitjana, des del seu punt de vista. En general, dirigida amb poca professionalitat, plena de gent encasellada i que no els agradaven els canvis, en caps que no s'adapten a les noves tecnologies i que refusen les noves tendències en recursos humans. Porto anys en una multinacional i, al contrari del que sempre diu, tenim molts més avantatges salarials, tiquets dinar, bonus, tiquets transport, guarderia, assegurança mèdica, és molt més dinàmica i la gent té una mentalitat més oberta. No em sento com un número, em sento integrada en un equip amb gent amb ganes de fer moltes coses. No tornaria mai a la família, ara alguns propietaris semblen cacics.
Veus?
Aquesta deu ser la quefa d'una multinacional.
Va, que no podem acabar aquesta conversa amb Imma Puig, que és l'autora, per cert, del llibre Supervendes, La revolució emocional, que a partir de diverses històries ens explica com gestionar les emocions i entendre millor els demés dins l'àmbit personal i també el laboral. Però la notícia és que una d'aquestes històries, que ara explicarem breument, ha agafat vida pròpia, Imma.
Doncs sí, són d'aquests regals que a vegades et donen a la vida i aquest, en aquest cas, és en forma de pel·lícula.
Ah?
L'última història... Una de les coses, jo no sé si li passa a tothom, que més costa, almenys a mi, quan escrius un llibre, és com començar-lo i com acabar-lo. I en aquest cas no sabia com acabar-lo, però volia posar com a exemple una història que recollís l'esperit del llibre. I per això vaig posar la història de l'hermana Marina i Baldo, i doncs en breus mesos doncs estarà a les pantalles i és una història, jo no sé si és adient que
sí, explica-la breument, la pel·lícula ja l'anem a veure quan s'extremi.
Val. La pel·lícula es diu Llenos de Gràcia i un dissabte a la tarda jo estava en un partit de futbol per la tele, a casa, al Mallorca o Sassuna, que a vegades penso que s'ha de ser una mica friqui per estar un disc de la
Sí, és un partit d'elecció estranya.
Del mitjà...
Escolta, Mallorca o Sassuna.
I un jugador fa un gol, se'n va cap a la càmera, s'aixeca la samarreta i posa gràcies, hermana Marina. I jo vaig dir, aquesta celebració tan especial deu tenir un motiu potent. Vaig estar buscant el dia següent, en un diari de León apareix una nota en esports dient que Baldo de León marcó un gol i se lo dedicó, como siempre, a la hermana Marina de Càritas. Allà jo tenia un fil, vaig començar a estirar, vaig pentinar a Espanya demanant per l'hermana Marina fins que la vaig trobar i li vaig dir, perdone, era Madrid, i dic, ¿puedo venir a hablar con usted? I em diu, després d'un silenci, diu, sí, ¿de qué quiere hablar usted conmigo? Dic, de fútbol. Diu, a mí me gusta mucho el fútbol y hablar de fútbol, pero le advierto por su acento que yo soy del Real Madrid. Me'n vaig anar cap a Madrid i quan arribo li diu, ¿de qué quiere hablar de fútbol? Dic, de Baldo. Diu, lo conoce. Dic, no, de nada, pero creo que usted sí me puede contar. Em va explicar la història del Baldo i bé, jo estava absolutament emocionada de tot el que em va explicar. No l'explico per no fer un spoiler, i així la gent que el llegeixi en el llibre. I a l'acabar em desplega una samarreta que posava «Gracias, hermana Marina, por los años que me diste, no lo olvidaré jamás». I jo, que estava pràcticament, bueno, totalment emocionada, li dic «Qué majo, ¿no? Qué agradecido». I em diu «Sí, ¿verdad? Al fin y al cabo solo le di cariño». Jo vaig escriure aquesta història i en el seu moment doncs una productora la porta al cinema i la protagonista serà la Carmen Machi.
I això serà
en breu.
Doncs estarem molt atents.
I tornarem, si cal, tornem a explicar aquesta història i que ens torni a visitar, si us plau, la Imma Puig. Ha sigut un plaer. Jo crec que és una conversa que valdrà la pena analitzar-la i escoltar-la.
I tornar-la a escoltar.
Per fer-nos una idea de caps i de treballadors, que tots tenim la nostra responsabilitat. Imma Puig, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies. Dos minuts i gràcies. Tornem. I amb l'Abel Caral, que a terra de... ve de Montserrat, senyor Magí.
Ja d'hora.
Porta berenar. I ha anat a encendre...
Ha anat a fer el que havia de fer.
Diu que els ha pagat, aquest cop que els ha pagat.
Molt bé, conforme.
Les espelmes, la darrera vegada, ens va quedar l'interrogant de si les havia pagat o no. Ara entrem en matèria.
Versió RAC 1.